La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui amb en Jordi Teis parlarem del cinema i la neu.
Exacte, no la Neus.
No la Neus, que sí, està no. aquí, sinó la neu, aquella que cau del cel i que és tan d'hivern.
Exacte. Tocarem aquest efecte o aquest fenomen meteorològic que és la neu des del punt de vista de com es fa aquest efecte, és a dir, que serà un capítol més d'allò que dèiem
dels efectes especials,
especials o visuals, si li vols dir. També una mica la simbologia que pot representar la neu dintre de la història del cinema, amb alguns títols associats en aquesta simbologia. I després parlaré d'una pel·lícula que per mi és un exponent bo d'aquells de dir, és una pel·lícula en el que tot el metratge el que veus és bàsicament paisatges nevats i neu.
Molt bé.
Per tant, comencem de com es va fer la neu o com s'ha fet la neu al llarg de la història del cinema. Hem de dir que una de les primeres tècniques per simular aquest element era blat de moro pintat de blanc.
Caram.
Curiós.
Blat de moro pintat de blanc.
Pintat de blanc, que també té el seu, no?
Sí, però és bastant gruixudet, no?
Tenia un problema, que és que en alguns escenaris, en alguns llocs, el trepitjar feia molt soroll.
Clar.
I, per tant, poder era una mica exagerat, perquè havia de ser una neu molt cristal·litzada per fer
Clar.
Aquell soroll. Per tant, no va durar molt de temps, però bé, és una etapa. També hi havia la marmolina, saps aquelles pedretes petites blanques que s'utilitzen a alguns jardins?
Sí.
Un tipus de pedreta similar en aquella, que és la marmolina, i la sal. Donaven un bon aspecte, perquè era una sensació que semblava ben bé ben neu. Es va fer servir al llarg de 20-25 anys, amb la majoria de produccions, però després va arribar un moment en què es va prohibir. I és que tant la sal com la marmolina, segons en el lloc on es posava, el que passava era que a partir d'aquell moment, durant molt i molt i molt de temps, no creixia res allà.
Clar,
és a dir, tu, a vegades et diuen per matar segons quins racons d'un jardí, d'una herba, tira-li sal, doncs clar, aquí,
clar.
Segons on tu tiraves...
Pel medi ambient no anava gens bé.
Per cert, sal i poliestirè, que és un altre element, que no és aquesta marmolina, és el que es va utilitzar en el Resplendor. Tot aquell paisatge, a banda de la part que és més real, però altres llocs on van haver d'afegir neu simulada, és bàsicament sal i poliestirè barrejat. Anem per una altra substància, que és la foamita, que és una substància química. És molt semblant a la que utilitzen encara avui els bombers per apagar un cert tipus d'incendi.
Uh-huh.
És a dir, que és una substància espumosa, que es diu així foamita, que Bellos Vivir va utilitzar-la en la majoria d'escenes, que curiosament és una pel·lícula que té força errades de ràcord en aquest sentit,
Clar.
Perquè el personatge entra en una habitació i porta neu en l'abric, i li triga estona a desfer-se, quan tots sabem que l'entrar en un lloc, encara que no estigui molt calent, però l'entrar a fora, la neu aquella, els flocs desapareixen ràpidament. Després hi ha un material que això et farà gràcia, que es diu polielastomero.
Ai, mare, i què és això?
Polielastomero. Què fa aquest material? És un material que quan li poses aigua creix i fa l'aspecte de neu. Saps que això tu podries fer-ho a casa?
Mira.
És un material que es troba als supermercats.
Carai, per tant...
Saps on?
No.
Doncs en l'interior, en el farciment dels bolquers infantils. Tu obres allò i aquell material, la majoria són d'aquest tipus polielastòmero, que quan s'hi posa aigua...
Clar, absorbeixen i creix, no?
Creix i té l'aspecte d'un paisatge nevat. També s'ha utilitzat en algun moment de la història patata dessecada. Saps els flocs aquells com els del puré?
Del puré deshidratat, no?
Ah, exacte. Tenia un problema que és que...
Quina olor, no?, de puré, també.
Sí, durava poc, es podria, i per tant no
clar,
era
clar.
Un material que donés molt bon resultat. Cel·lulosa refinada, que per dir-ho d'una altra manera, paper molt ben petit. El dia de mañana en va utilitzar tonelades. També s'ha utilitzat plàstics biodegradables que s'escampen amb un ventilador. I una curiositat, hi ha també algun escenògraf, algun especialista en efectes, que utilitza unes espelmes que en la punta d'on hi ha el blé de l'espelma té una mena de productes pirotècnics que quan va cremant l'espelma el que fa és llançar a l'aire uns flocs de cendra, però blanca, en lloc de grisa.
Que sembla que nevi.
Ah, exacte, i fa un efecte de neu que cau. Es va utilitzar aquest tipus d'espelmes, s'ha utilitzat en moltes escenes de pel·lícules com El laberinto del fauno o el mateix Gladiator. És
caram.
A dir, que són, és un exemple d'un efecte interessant. I en l'actualitat dic que la majoria es fa amb neu digital.
Et donem a dir, clar, amb l'entrada de la informàtica...
D'informàtica, però també s'utilitzen moltes espumes i moltes efectes que, evidentment, han de ser més reals o que es vegin de primera vista, i aleshores, a banda de l'ordinador, es fa servir també aquest tipus de productes. Què és el que ens comunica la neu? Ara aquí entrarem a la part filosòfica, que a mi sempre m'agrada trobar-li, perquè crec que és un element, sobretot, ambivalent. Què vull dir? Que o t'agrada o no t'agrada. Hi ha molta gent que diu, ui, no, a mi no, que nevi, quin... Segurament és aquella gent que té el cervell més deteriorat i que l'únic que pensa són les conseqüències de que hagi nevat, allò dels carrers bruts i que pots patinar i que el gel, i que segurament és cert tot això, però no es queden amb la primera part dels altres que diuen és que m'encanta que nevi, no? És una sensació de pau, de calma, i per tant està molt dividit les opinions. Per algunes cultures la neu és el símbol de la perfecció, el floc, com es representa, com es simbolitza. Les històries estan lligades normalment a això, a una harmonia, a una pau, un silenci. Sempre ho diem, no?, que quan neva sembla que no hi hagi soroll.
Sí.
Aquella... Però també, a la vegada, comporta, per això deia això de l'ambivalència, aquesta pau i aquest silenci, un aïllament que pot donar peu a guions i a històries i a pel·lícules de tristor, de soledat, de misèria, i que una mica són l'altra cara d'aquesta perfecció. Per tant, aquestes històries d'aïllament amb la neu de fons et transmeten una sensació de fredor en l'argument i en els personatges, arguments durs, però a la vegada s'associa aquesta fredor amb la possibilitat de posar-te davant d'un foc.
Sí, amb una, i la calidesa que això suposa.
Amb una llarga, exacte, per escalfar-nos i poder provocar històries càlides. Si et sembla, anem per el tercer capítol, diríem, o episodi d'aquesta història, que és veure, a través d'aquests símbols, títols de pel·lícula que tots coneixem. El símbol d'aïllament de la neu, que dèiem ara, podria estar representat a Assassinat a l'Orient Express, que hàbilment Agatha Christie va fer que el tren on viatjaven els personatges quedés aturat i aïllat per una allau de neu, i això donava peu, a més, que el senyor de torn, en aquest cas el detectiu Poirot, pogués fer les investigacions. Símbol de bellesa i romanticisme. Doctor Zhivago és un exemple claríssim, dirigida per David Lean, de on la neu és més bonica i preciosa que mai. I per altra, jo també és una que sempre m'ha agradat molt, Eduardo Manos Tijeras,
sí,
de Tim Burton, que aquella neu, aquell fred, aquell gel és una pura poesia, amb la banda sonora inclosa, de fons. També té un símbol catastròfic, la neu. No cal dir-ho, El dia de mañana,
sí,
de Roland Emmerich. Recordem que la neu també hi té un paper important, perquè tot ve d'una glaciació sobtada. I a la ciència-ficció podem dir, per exemple, L'Imperio Contraataca, la segona de les entregues de la trilogia original, que hi ha aquelles escenes de neu i gel,
sí,
amb aquella mena d'elefants, sí, que van caminant...
Que de fet estan en un planeta gelat.
Ah, exacte, i que són també, que t'atrapen molt visualment. Símbol de supervivència, El Renacido, d'Alejandro González Iñárritu amb Leonardo DiCaprio, amb una fotografia excel·lent i que et transmet aquella sensació de fred, de soledat, de supervivència, de que està al límit amb angoixa i soledat. Un símbol infantil, evidentment, com dèiem. A tots ens agrada que veure l'efecte de la neu, però molt especialment als més petits, que tenen aquesta il·lusió, i Frozen és la sublimació, almenys en el moment, en el cinema modern, d'aquest fet, amb La reina de les neus, que no ets tu, El regne del gel, Els camins glaçats, bé, màgia, cançons, tot el que vulguis. I per últim, el símbol del caliu i la vida, allò que dèiem, que és aquesta que dèiem universal i de sempre, que bello és vivir, de Frank Capra, amb la quantitat de neu que acompanya totes les seves escenes, malgrat aquests fallos que dèiem, i que implica l'altra cara, que és el caliu en què viuen els personatges, la història familiar d'aquest home. Acabem, com dèiem, amb un exponent d'una de les pel·lícules que jo crec que és allò que dius quan t'imagines una pel·lícula que passen coses i que és diferent, que és original, que és esperpèntica i que tot està ple de neu, hem de parlar de Fargo. Fargo dels germans Coen, de l'any 96, que és un retrat ni més ni menys de l'Amèrica més profunda, concretament de Minnesota i de Dakota del Nord, i que recordem una cosa tan important com és el fet de que era l'eclosió internacional de la fama de la seva protagonista Frances McDormand, que va debutar precisament amb Sangre Fàcil, que era una pel·lícula amb la que també debutaven els germans Coen. Ella, de fet, està casada amb un dels germans, del Joel, concretament, i crec que és l'exemple d'un paper de l'actriu que és amb un relat dur, però a la vegada absurd, que et fa riure o somriure, aquell riure amarg, que dius com és possible que algú pugui imaginar-se un guió com aquell, que va directe al fetge, que no té contemplacions, que té molta neu i alguns efectes molt importants. La majoria de la neu és real, perquè està filmat en el territori, i que ens transmet diverses idees que tant els personatges com els directors han deixat per la història del cinema. Per una banda, l'entorn i el paisatge, com arriba a condicionar a les persones, això tu ho saps, que tot el que ens envolta i allò que hem viscut condiciona el nostre caràcter i la nostra vida. El paisatge de la pel·lícula té un pes tan aclaparador quan veus aquella pantalla tota blanca, plena de muntanyes i de camins amb neu, que l'argument i els personatges es fan petits, 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 quan a la vegada són unes existències i unes vides, com dèiem al principi, absurdes, esperpèntiques, que planegen coses increïbles i que demostren una vegada més que els germans Coen el que sempre busquen és amb saber fins a quin punt pot arribar la, diríem, els sentiments, les passions, les ambicions del ser humà i què pot arribar a fer per demostrar aquests sentiments. A més, a mi una idea poètica, i és que tot el que passa, com el que passa en la pel·lícula, que tampoc ho entrarem a explicar, pot esborrar-se, perquè amb la caiguda de la neu tot queda tapat, tot queda esborrat, i per tant també és una imatge poètica de la vida, que tot sembla irreal, malgrat el rètol de la pel·lícula i de la sèrie que posa això està basat en una història real, però recordem que la paraula real desapareix, per tant ja t'estan enganyant des del principi. I sobretot això, la capacitat que tenen els directors d'analitzar què és el que pot fer l'ésser humà quan està en situacions com les que presenta aquesta pel·lícula. Va guanyar 2 Òscars, recordem-ho, ells com a directors van guanyar el premi amb millor guió original i Frances McDormand, com dèiem, el de millor actriu protagonista. Una pel·lícula amb una gran càrrega simbòlica del paisatge i on la neu, que avui és el que hem tractat amb tota aquesta explicació, és la gran protagonista i és una pel·lícula per veure o per revisar perquè val molt la pena.
Fantàstic, doncs, la neu, eh? Tan protagonista de moltes pel·lícules i sobretot les d'aquesta època, però que també va més enllà del que ara ens podem quedar amb una pel·lícula nadalenca que ha de tenir neu, no? Però hi ha, com ara has explicat, molts altres arguments en els quals la neu també té un pes important.
I molta simbologia.
Jordi Teix, un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
A vosaltres.